Donem inici a aquest ple extraordinari d'avui dia 13 de gener. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació del compte general de l'exercici 2019. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bé, un dels motius d'aquest ple extraordinari és complir amb dades de terminis que tenim per presentar, aprovar el compte general. L'acció que fem és aprovar-lo i que hi ha tots els documents i enviar-lo a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat. La Sindicatura de Comptes de la Generalitat és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes de la gestió econòmica de les administracions locals, entre altres. No? Llavors, el que avui hem de votar és que aquests documents que ha fet intervenció els traslladem a la Sindicatura de Comptes per transparència perquè puguem tenir un control extern. Els documents que hi ha, ja els hem pogut veure, van estar dictaminats amb la Comissió Especial de Comptes i, per tant, el que faríem avui és l'acte administratiu per trametre'ls a la sindicatura.
Molt bé, moltes gràcies. Per part del PSC, alguna intervenció? Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, sí que és cert que l'acte que avui fem és un acte merament formal, però a nosaltres ens sembla que és interessant fer algun comentari respecte als informes que acompanyen doncs, l'expedient que avui ens porten a l'aprovació. Ens sembla interessant perquè posen sobre la taula una sèrie d'aspectes que creiem que s'han de modificar o que s'han d'esmenar de cara a futurs exercicis. No? I així, en el Museu de Valls i a Xarxa de Cultura, per exemple, se'ns diu que els procediments que s'apliquen són correctes, excepte en la relació amb les despeses i ingressos de les actuacions subvencionades per tercers. Sembla que en aquests casos falta un seguiment i un control d'aquests ingressos i despeses a través del sistema d'informació comptable pressupostari. En el Patronat d'Esports s'estan portant a terme operacions de compra, se'ns diu, de béns i serveis que per la seva recurrència o per l'import serien constitutius de fraccionament de contractes. A Provalls ens diuen que existeix un contracte mercantil de prestació de serveis que pels imports acumulats i facturats haurien d'adjudicar-se per licitació, no per adjudicació directa. A ViaSam es troba també en el mateix camp, en el mateix cas, en quant a la necessitat de licitació i no adjudicació directa de contractes a un dels proveïdors. Però a més, ens trobem que durant l'exercici 2019, tres treballadors van adquirir la condició de personal laboral indefinit fixa en enllaçar contractes temporals. Entenem que d'aquesta manera no es pot fer. Bé, i de fet no ho diem nosaltres, ho diuen els mateixos informes que demanen iniciar un procediment d'oferta pública d'ocupació per cobrir les places vacants en la plantilla que han estat ocupades pels treballadors. No? Realment aquest és un tema greu, sobretot per les implicacions que pot tenir respecte a les persones que han fet aquest pas i que legítimament doncs, han volgut donar estabilitat a la seva tasca, ja que han enllaçat els contractes temporals, diguem-ne, que els haurien de permetre doncs, que fos la seva tasca indefinida, no? el seu lloc de treball indefinit, però que, evidentment, tal com diuen els informes, no s'hauria de poder fer d'aquesta manera. A Sant Roc, l'auditoria assenyala que al tancament del 2018 la vida útil d'alguns dels béns, principalment les construccions, es van ajustar a l'alça, sense que aquesta ampliació estigués emparada en un informe tècnic que ho acredités. No es va adjuntar a la memòria els nous coeficients ni es va informar d'aquesta modificació a la intervenció. L'ajustament més significatiu es va produir a la vida útil dels immobles, que es van ampliar durant 17 anys, com amb el consegüent impacte a la baixa, afectant el 2018, així com a exercicis futurs en les despeses anuals per amortitzacions i en els preus del lloguer a repercutir doncs, a la SAM, que és qui té llogat els immobles de Sant Roc. La conclusió és que qualsevol esmena hauria d'estar emparada en un estudi tècnic. No es poden fer aquest tipus d'operacions alegrement i sense un informe tècnic que realment es basi en això. No? Respecte de Vallgenera, se'ns fa la mateixa precisió que pel museu o la Xarxa de Cultura respecte a les actuacions finançades per tercers i la necessitat de fer-ne un control efectiu. En aquest cas, ens va semblar curiós, per dir-ho d'alguna manera, que es portin fitxes en format de fulla de càlcul i que aquest format no casi amb el sistema de punts registrat en el pressupost i en la comptabilitat, especialment pel que fa a les despeses de personals. No entenem com a data d'avui no hi pot haver un aplicatiu tècnic informàtic que permeti doncs, portar els comptes d'una manera i d'una altra que puguin casar en els dos costats. No? I finalment, respecte a la Fundació Vilaniu, en què veiem un cert desgavell en la gestió si ens atenim al que diuen els informes tècnics. Hi ha contractes adjudicats directament que haurien d'haver-ho estat a través de licitació, però també se'ns diu que ens serveix com els de la bugaderia, en què es va adjudicar conjuntament el servei amb gestió Pius Hospital, no hi ha el desglòs del que correspon a Fundació Vilaniu i el que correspon a gestió Pius Hospital. Per altra banda, la neteja que es fa a través d'una entitat participada per Fundació Vilaniu i en la que faltaria un contracte a que determinés que els preus que s'estan pagant són preus de mercat. I per últim, en la gestió de personal, durant el 2019 a Fundació Vilaniu també se'n diuen que s'han efectuat un gran nombre de contractes temporals sense cap tipus d'oferta pública de treball. A la Fundació s'ha pagat, a més, plusos que estaven fora de conveni per un import total de 122.000 euros, sense que hi hagués cap acord del patronat de la Fundació perquè això es fes. El patronat és qui hauria d'haver determinat i quantificat els plusos fora de conveni que es podien aplicar. Mirin, ens poden dir que són temes menors, que no és un import significatiu, tot i que 122.000 euros ja no és un import, diguem-ne, massa petit, però el que està clar és que són apreciacions que són, que els serveis d'intervenció de l'Ajuntament els han posat sobre la taula i que cal que se solucionin immediatament, perquè volem pensar que són més deguts a errors o a certa deixadesa que no pas a la voluntat expressa de fer-ho malament, que sí que hauríem de veure si això es repetís en futurs exercicis. El regidor ens deia que això ara es portaria a la Sindicatura de Comptes, que és qui hauria de fer l'anàlisi d'aquestes dades, i és cert, és així. Però sabem també que la Sindicatura de Comptes doncs això ho analitzarà d'aquí a temps, no? És un procés llarg i n'ha d'analitzar molts de comptes i, per tant, tarda un cert temps a fer informes sobre aquest tema. I, per tant, seria convenient que ja que els mateixos serveis de la casa posen tots aquests temes sobre la taula, seria convenient, deia, que això es modifiqués i s'esmenessin doncs, aquests problemes que s'han vist. Moltes gràcies.
Gràcies, Ibarra. Per part de la CUP, el senyor Javier Anglès té la paraula.
Sí. Bé, moltes gràcies. Serem molt breus. Nosaltres no entrarem a valorar aquests comptes, no dubtem que estiguin ben elaborats. Entenem que han estat revisats i valorats per les auditories externes corresponents. Ara bé, tal com vam remarcar des del primer moment, són uns comptes que no compartim, ja que no s'ajusten a les nostres prioritats. Així doncs, per nosaltres són uns comptes tècnicament correctes, però políticament no acceptables, i per aquest motiu ens abstindrem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Ciutadans, hi ha alguna intervenció?
Sí, senyora alcaldessa, també de forma molt breu, com bien expuso el regidor Barberà en la passada comissió de cuentas, en la que explicó perfectamente que esto es un trámite, que no ha lugar a ningún debate político. Igualmente pensamos que bueno, no dejan de reflejar las cuentas de un presupuesto que nosotros no compartimos y que por lo tanto el trámite debe de seguir su curso y por ese motivo no votaremos en contra, pero sí nos abstendremos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Doncs passaria a votació, senyor secretari.
Sí. ¿Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 4, 5, 6, 7, 8. Són 13 vots a favor i 8 abstencions.
Molt bé, doncs passem al segon punt, que és l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'exercici 2020, unes noves places estructurals de personal destinat a serveis socials. Té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Portem al ple d'avui l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Valls de l'exercici 2020 per crear unes noves places com a part de l'estructura de personal de l'Ajuntament. Els documents que recullen la relació de llocs de treball i la plantilla de l'Ajuntament són instruments d'ordenació de personal, les eines que permeten estructurar l'ocupació pública per poder prestar correctament els serveis públics encomanats. Amb això, el que estem dient és que avui portem a l'aprovació el que en podríem dir uns documents tècnics i que es modifiquen periòdicament per adaptar-los a les necessitats organitzatives de l'Ajuntament. Què fa diferent aquesta modificació de les que portem normalment? Doncs que aquesta modificació és diferent a les ordinàries perquè darrere d'aquesta modificació hi ha una aposta clara i decidida de l'equip de govern per les polítiques socials al nostre municipi. Aquestes polítiques socials que tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida, mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. I per poder portar a terme el que pot semblar una simple definició, cal destinar-hi recursos i recursos necessaris. I això és el que avui fem. Consolidem com a llocs estructurals 12 places que provenen del contracte programa de serveis socials. Les places vinculades al contracte programa suposen en si mateixes temporalitat i, per tant, precarietat en la contractació. I el que avui portem a debat és un tema important perquè implica desvincular aquestes places de la temporalitat per incorporar-les a l'estructura de l'Ajuntament i, per tant, dotant-les de continuïtat i permanència. Podríem dir que de la mateixa manera que en el passat plenari vam aprovar la municipalització de la gestió d'un servei tan important com són les nostres llars d'infants públiques i municipals, avui el que fa aquest Ajuntament és donar continuïtat al compromís de consolidar els nostres serveis i els recursos humans destinats, així com els llocs de treball de serveis tan bàsics i essencials com són els serveis socials de la ciutat de Valls. En definitiva, consolidar els recursos humans per al suport i l'atenció a les persones i a les famílies, a la infància i a la gent gran, i a tots aquells col·lectius amb grau de dependència o més vulnerables. Per tant, aquesta és una aposta decidida, una aposta més de les que ja ve impulsant des de l'Ajuntament de Valls per la cohesió social i pel manteniment i el reforç de l'estat del benestar de la nostra població. Com vostès saben, i tal com vaig dir en l'altre plenari, aquests processos no són en cap cas fàcils. Per això, ha calgut trobar l'encaix jurídic i, en aquest sentit, deixeu-me agrair a tots els tècnics i responsables dels diferents departaments municipals que han participat en aquest procés i que han fet possible que avui puguem portar a aprovació en aquest plenari. Certament ha calgut superar obstacles. El principal, sens dubte, les limitacions que primer amb el PSOE, després amb el PP i ara de nou amb el PSOE, ens imposa el govern espanyol a tots els ajuntaments. Limitacions que venen de lluny, però que no per això podem passar per alt. Pensem-hi, limitacions que, a més d'efectuar un ofec econòmic a les administracions locals, també multipliquen per mil les dificultats que tenim a l'hora de consolidar llocs de treball públics i, per tant, suposen mantenir en molts casos situacions de precarietat laboral que cap de nosaltres volem ni desitgem per al personal que ha d'atendre els serveis públics. En definitiva, limitacions que afecten d'una manera molt important l'autonomia municipal. Doncs bé, tot i amb això, avui portem amb aprovació d'aquest punt la incorporació de les places estructurals de serveis socials i amb això l'Ajuntament exerceix la seva autonomia municipal. Tots coincidiran amb mi que no podem renunciar ni renunciarem mai a reforçar amb recursos ni a dotar d'estabilitat la plantilla dels nostres serveis socials. Serveis bàsics i essencials i en aquest moment actual en el que ens trobem en situació de Covid més essencials que mai. Perquè hem de continuar prioritzant i reforçant pel que representa com a atenció directa als vallencs i les vallenques i perquè els professionals que hi treballen són, en definitiva, tant el referent com la cara que dona resposta, atenció i ajut a totes aquelles persones que es poden trobar en una situació de vulnerabilitat o en un risc d'exclusió. I per això, sigui així, cal que hi destinem recursos econòmics i, a més, tots els serveis que s'ofereixen i les actuacions que preveu el contracte programa, puguem donar estabilitat a les places que aquest contracte programa estableix, mantenint-les, posant-les en l'estructura de l'Ajuntament i, per tant, donant-li la màxima estabilitat a la nostra plantilla. Per tant, vull recalcar la importància del que avui debatrem i el camí que ens ha portat fins aquí, recalcar que tampoc, que no ha estat en cap moment fàcil. Però de la mateixa manera crec, i suposo que tots coincidiran amb mi, és un esforç que com a Ajuntament tenim el dret d'assumir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rovira. Té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, les diferents legislacions relaten l'obligatorietat de disposar d'equips bàsics d'atenció social a la persona com a garantia del dret bàsic, el que coneixem com a estat del benestar. Així mateix, criteris de qualitat i confidencialitat del servei i l'acompliment de la pròpia llei de serveis socials justifiquen la necessitat d'estabilitat laboral de la plantilla de treballadors i treballadores. L'administració pública ha de garantir el personal destinat a les funcions de serveis socials, serveis d'atenció a les dones i igualtat, la gestió de les quals és delegada a l'administració local. La llei 12/2017 d'11 d'octubre de serveis socials organitza els serveis socials des d'una definició competencial que es basa en la descentralització i en la subsidiarietat, amb més participació, coordinació i cooperació del sector. L'atenció bàsica de caràcter públic i local és un dispositiu potent d'informació, diagnosi, orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitari que, a més de ser la porta d'entrada habitual al sistema de serveis socials, és l'eix vertebrador de tota la xarxa de serveis. Per nosaltres, els serveis socials són un dret, un servei públic com ho poden ser la sanitat o l'educació. Tots en serem usuaris algun dia, bé per necessitats bàsiques de la vida, bé per dependència. Per això, els serveis socials són una eina per treballar la situació social individual i familiar que basa la seva gestió en l'atenció diferenciada a les persones en funció de les seves necessitats i en l'adaptació d'uns serveis a les demandes i necessitats singulars de les persones, lluny de protocols homogenis i estàndards d'intervenció. Una societat republicana s'edifica facilitant a tothom les oportunitats necessàries per construir el seu futur. Per això, hem d'estar al costat de les persones donant-los totes les atencions necessàries. Ara, quan tots just sortíem de la crisi derivada de la bombolla econòmica de les hipoteques, ens trobem amb una pandèmia mundial que també té greus conseqüències socials, amb precarització econòmica, problemes d'habitatge i de cura de les persones grans i dependents. Per això és tan important consolidar la plantilla per garantir una atenció de qualitat que asseguri que les persones adultes i els infants que accedeixen al nostre servei siguin sempre ateses pels mateixos referents i amb rapidesa, perquè sovint les persones, quan s'adrecen a serveis socials, és perquè ja han esgotat tots els recursos que tenen al seu abast. Els professionals dels serveis socials són la garantia de la prestació d'un servei personalitzat. Cal prioritzar el treball dels professionals de serveis socials perquè genera més valor afegit en l'acompanyament a les persones ateses. A més, els professionals de l'àrea desenvolupen el treball en xarxa amb les entitats socials i veïnals del municipi, impulsant la coordinació i la sinergia del conjunt de l'acció social en el territori. Permeteu-me que acabi agraint en nom meu i de tots els professionals de l'àrea de serveis socials la tasca duta a terme al Departament de Recursos Humans d'aquest Ajuntament, perquè fa temps que treballa per estabilitzar tota la plantilla de serveis socials i aquest treball no ha estat fàcil si tenim en compte que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, el que tots coneixem com l'ARSAL, lliga de mans i peus als ajuntaments, els quals desposseeix de part de les seves tasques. Per això, agraïm que es porti a ple la modificació de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Valls degut a la incorporació de les places del personal de serveis socials lligades fins ara a l'execució del contracte programa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rull. Per part del PSC, hi ha alguna intervenció? Senyora Ibarra? Si pot connectar el micro, sisplau, senyora Ibarra, sisplau.
Disculpin. Ara sí, se sent, no? Bé, doncs els treballadors i treballadores de serveis socials són personal essencial per al nostre ajuntament, de fet, per tots els ajuntaments. Estem contents de que avui, per fi, es doni estabilitat a unes places que, com hem dit, són imprescindibles pel treball, de cara als ciutadans i ciutadanes que més ho necessiten. De fet, l'estabilitat dels treballadors i treballadores de serveis socials està recollida en la llei i no només perquè els afecti a ells, sinó perquè també té una repercussió en la necessària confidencialitat i en la confiança que les persones que treballen en aquest servei poden donar als seus usuaris. Per tant, ens alegrem que no es consideri aquests llocs de treball com a vinculats a un determinat contracte programa, sinó que passin a ser estructurals. Sabem que els representants dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament havien reivindicat llargament aquest pas que avui es dona i, per tant, doncs estem satisfets que avui s'hagi fet així i, en tot cas, el nostre grup hi donarà recolzament.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP té la paraula la senyora Esther Huguet.
Bona tarda a tots i a totes. Portar aquest punt a l'ordre del dia significa un gran pas endavant, ja que és un assumpte que portem molt de temps demanant i exigint des de la nostra formació. Alhora es tracta d'una tendència que costa que faci aquest Ajuntament. Ja en el ple del novembre del 2019, fa més d'un any, la CUP en sessió plenària fèiem un prec en presència reivindicativa de les tècniques de serveis socials. I ho diem en femení perquè una gran quantitat d'elles són dones, en el qual s'instava l'equip de govern a prendre seriosament les polítiques de serveis socials i, sobretot, aquelles que donen la cara davant la precarització d'aquest sistema capitalista i que intenten revertir-lo perquè la nostra gent de Valls visqui en millors condicions i garanties. L'Ajuntament de Valls ha obligat els tècnics de serveis socials a passar proves reiteradament. El contracte programa de serveis socials no és un programa temporal. Està aquí per quedar-se molt de temps. Són serveis essencials i imprescindibles. La precarietat i inestabilitat de la plantilla de serveis socials són una realitat que afecta les treballadores d'aquest ens i repercuteix negativament en el funcionament de l'entitat. Des del punt de vista de la CUP, valorem positivament la creació de noves places estructurals dins del cos públic, ja que creiem que contribuirà a corregir la inestabilitat i temporalitat de l'organisme en qüestió. Tenint en compte la imprescindible tasca que els equips tècnics de serveis socials i polítiques d'igualtat estan fent per revertir la situació de vulnerabilitat i precarietat que masses vallencs i vallenques estan patint arrel de la crisi socioeconòmica, és imprescindible donar-los estabilitat i seguretat laboral. Ens cal cuidar les formes i tenir cura de les persones. Al final, és el nostre gran capital. Tenim marge de millora perquè la mirada feminista arribi també en la gestió dels recursos humans. Quan la CUP reclama que ens cal posar la vida al centre de les polítiques, també parlem d'aquestes vides. Per aquest motiu, hi votarem a favor i instem a l'equip de govern a seguir amb la mateixa tendència respecte a altres ens municipals i regidories, per tal d'anar regularitzant la precarietat que hi ha dins de les diferents organitzacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, com no podia ser d'altra manera, el nostre voto va ser a favor. És una pena que un trabajo como el que realiza el Departamento de Servicios Sociales, que muchas veces es invisible, que es la parte más incómoda, ¿no?, para mucha gente, que realmente tenga que haber un tipo de trabajo como este por las necesidades que tiene que cubrir, en momentos como los que estamos atravesando con una pandemia, que ha hecho ver lo imprescindible del trabajo de los técnicos, de la gente que está al cargo de todas estas tareas, dando soporte a la gente más vulnerable y que desafortunadamente se ha incrementado en cantidad durante este 2020 y que todavía el 2021 nos va a traer peores números, ver cómo se da estabilidad a estas plazas, a este trabajo y se incrementa la estructura del ayuntamiento de una forma fija, pues bueno, es de agradecer y yo creo que es el camino que se ha de seguir y por eso, como he dicho, nuestro voto será a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Laiz. Pues queda aprovat aquest segon punt i sense cap més tema a tractar, doncs s'aixeca la sessió. Bona tarda a tots.